A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dimecres. Avui dimecres doncs, tinc dos tertulians veterans, diria així, per l'experiència, no per l'edat. Denis García Vella, benvingut.
Molt bon dia a tothom que ens escolten i que sigui un bon programa i que diguem coses bones pel país. Això és el que voldria jo avui.
Això procurarem per les vostres opinions. Antoni Miralles, gràcies per venir.
Bon dia.
Bon dia. Bé, coses bones pel país. Bé, una molt bona, no ha sigut una excepcional nevada, però ha nevat i tots contents, perquè és una cosa important, sobretot a Setmana Santa, que està a tres setmanes, per dir-ho així.
Però la veritat és que sí, la veritat és que es feia falta, que estaven a 20 graus fa dos dies i semblava que anaven tots en camiseta manega curta tots al carrer, i de moment, almenys, ha començat una mica l'hivern, o tenim algo d'hivern, que ja feia falta, perquè les pistes no n'hi ha absolutament res. I ara, almenys, han tingut possibilitat de tenir temperatura per fabricar també, i aguantarem.
Sí, perquè hi ha Setmana Santa, sort que cau d'hora aquest any també, i aleshores també doncs, un públic de turistes, de consumidors, de moltes coses que és necessari pel país.
Sí, sí, a més, veus també l'ambient com estava. Normalment les rebaixes d'esport, de tota la roba d'esport, comencen a març i aquest any, la segona setmana de febrer, ja estava en rebaixes d'esport perquè la gent pensava que ja estava feta la temporada i que ja no podien vendre més i han posat les rebaixes. Vol dir que ara s'anima una mica també el mercat i també això fa goig per l'economia del país perquè tinguem una mica d'alegria, que ja toca.
Sí, ja toca. Bueno, Denis, és cert que també aquests caps de setmana es veu molta gent per Andorra també, eh? I Escaldes.
Sí. Sí, Escaldes n'hi ha molta gent. Sempre que vengen, Escaldes té molta sort perquè l'avinguda aquella atreu molt i n'hi ha molta gent sempre que ve. Això va ser un acer la cònsol que estava a la Marina en aquell moment. L'avinguda aquella atreu molt a la gent. Està molt ben feta perquè n'hi ha puesto per anar amunt i avall i n'hi ha molt de botigues, n'hi ha bars, n'hi ha per menjar, n'hi ha per comprar, n'hi ha supermercats, n'hi ha de tot. De tot. Ojalà compren molt les botigues. Jo el que m'agradaria menjar, compra tothom. I menja tothom. Això no falla. Hi ha supermercats. Treballen i guanyen diners com aigua perquè el preu també està una mica alt.
I mira...
Però jo el que vull és que se'n vengui roba electrònica, etcètera, etcètera, que se vengui de tot. I jo m'estimo molt les Caldes, m'estimo tot Andorra. Però les Caldes, pues, un avantatge.
Claro. Tu que has estat en el sector del comerç, Antoni, sí. Pots parar millor que ningú, no?, a nivell de
sí,
ventes.
Sí, sí, sí. Les ventes, en Nadal va estar prou bé, i van tingut molt ambient, i van tingut moltes ventes. Després les rebaixes van començar molt bé el mes de gener, però el mes de febrer van patir molt. Eh?
Yeah.
El mes de febrer estan patint molt, no n'hi ha hagut neu, la gent ha vingut en poques possibilitats, i al final... Bueno, a veure, el canvi de temps, si s'anima una mica, perquè ja que la gent compra roba grossa, perquè fins ara en compra camisetes. I això també es nota també en el negoci. I per altra part, n'hi ha molta gent també que en el bon temps se'n surt, se'n va, perquè podia anar a la platja perfectament. I hi ha molta gent que té casa a la platja, se n'ha anat el cap de setmana perquè feia bona temperatura.
Sí, bueno, tu que ets prop de València, per dir-ho així, València-Castelló, és cert que fa dues o tres setmanes hi havia gent a la platja, es veien informatius.
Banyant-se. I la gent, que la temperatura tampoc és que siga d'estiu, però la gent atrevida no només prenia el sol, sinó a més estava banyant-se. Vol dir que la temperatura estava per a sobre dels 24-25 graus, la temperatura, que és una temperatura ja que no és de l'època, és de més primavera, no?
Sí, perquè l'aigua del mar estava al voltant dels 14, deien la gent entrevistada que dius, bueno, 14 és fresquet, quan t'hi fiques a dintre, tens que tenir ganes, eh? Cosa que, bueno, la platja del llac d'Angolestés no t'hi banyes perquè ara tal com està és per desafiar-ho.
En aquest moment no.
En aquest moment no. Una cosa, bé, que segurament se'n parlarà encara durant unes quantes setmanes, bueno, el cas ha portat a Fiscalia el cas de les pensions d'invalidesa respecte a les conclusions també del cabinet de l'UATA que ha portat les investigacions, per dir-ho així, o l'auditoria. Aviam com es desencadena la cosa, perquè, bueno, on, o buscar responsables o trobar on és el fallo perquè no es torni a repetir, també.
Són dues coses molt importants. Primer, és un error, és un fallo, que després de tanta informàtica, tants controls que tenim, o almenys es van agloriem d'això, pues que no som capaços de fins que passen dos o tres anys que de donar-se compte del que està passant. Això d'un costat. I per altra part, aquí no passa res. Si passa el que passa, aquí no n'hi ha ni dimissions, ni n'hi ha revocacions de ningú, ni n'hi ha cap mesura que diga, escolta, la responsabilitat tindrà algú. Algú té que ser el responsable, o cap, o qui sigui, però n'hi ha, un responsable segur. I sembla que fins que no ha arribat l'informe té que ser molt dolent per arribar a portar-lo a fiscalia. Vol dir que jo no sé, no tinc l'informe, però per portar-lo a la fiscalia n'hi ha errors segurs d'importància perquè tinc aquesta repercussió legal, si no, no tindria, no? I almenys estem en un país que es defensa la llei i que cada un, al final arribarem en el moment que arribar i que se sàpiga la veritat.
El que dius tu, Antoni, és que va ser també una cotitzant, o sigui, una ciutadana que va dir, escolteu, que m'estem retornant més diners del que em pertocaria al setembre o octubre, si no recordo malament, i estem a febrer, dius, ostres, tants mesos entre actuació, detecció de problema i tal, dius, sorprèn una miqueta, no?, que hi hagi una reactivitat que no sigui no immediata, però amb aquesta dilatació de temps.
A veure, és que és un cas molt atípic, és a dir, és la invalidesa barrejada en la jubilació, barrejada en que la gent té possibilitat de treballar i continuar treballant, llavors no és fàcil de detectar, o sembla que no siga fàcil, i que és complicat, perquè quan tu tens una invalidesa, un tant percent d'invalides, i que invalidesa et cobres, i tens una part de sou per un costat, i quan et jubiles, la invalidesa i el sou té que arreglar-se en funció de la jubilació, cosa que no es va arreglar. Continuem mantenint el pagament de la invalidesa i després la part que corresponia a la jubilació. Vol dir que cobraven més que estaven cobrant abans. I això és el que ha passat.
Bueno, aviam com han solucionat. Tu, Denis, també dius...
Home, ja l'ha dit ell, clarament ja no cal afixir gaire cosa, però és veritat.
Això és una resposta del Schuster, quasi.
Sí, no, però jo crec que i el que no pensava, jo pensava que eren més diners, tampoc no és una quantitat enorme de diners el que ha passat. El que és bo que l'han trobat i que se talli i que les coses siguin ben fetes i que dimitir, no crec que dimiteixi ningú per això. Tal com és la... Això jo crec que...
Entre dimitir i tapar-ho i que no passa res i, bueno, fem... tirem una mica de terra a sobre i ho enterrem, home, no és això tampoc. És a dir, som un país que és d'hom democràtics, els calés són de la gent.
Són de tots.
Són de la gent, no és... No, són de la gent i no pots disposar tu ni fer el que tu vols ni, a més, has d'exigir responsabilitats d'aquests diners. Són els meus diners, el teu i el de tots els que estiguen aquí a Andorra, que no és els diners del govern ni és el diner del cap de govern, és els diners de tots. I a partir d'ahir, si s'ha fet alguna cosa malament, té que tornar o no. El que passa és que són petites quantitats, entre cometes, la gran majoria, i ara serà difícil que tornen perquè no tindrà diners. La gent s'ha jubilat, la gent no té diners, i ara tornar aquests diners serà molt complicat.
És molt complicat. I jo he cotitzat molts diners, perquè jo he sigut una persona que ha tingut molt personal assegurat i legalment sempre tenia el personal, cosa que no el feia per mi, que ha sigut un ruc per mi, però jo el personal sempre l'he cotitzat. I tots els que s'han jubilat i això tenen el que cobraven ha sigut cotitzat. Jo he sigut una persona en això que no ha fet fraude a la Seguretat Social.
Sí, per el que dius, Denis, que és una miqueta el que s'està, diguem, avui dia, no diré destapant, però amb problemàtiques que hi ha a nivell de la construcció amb treballadors forans que venen, assegurança, cobertura social, falten inspectors, però bueno, arran de problemàtiques amb els peruans i el col·lectiu argentí que ha denunciat la cosa va agafant doncs, una miqueta més de control, perquè també es fa falta, potser.
Venir de fora, venir a treballar i al final que abusi algú és fàcil. És fàcil i passa. El que passa és que tenim que... Per això estan els controls. Però n'hi ha una... Per una part n'hi ha una... No es fa el control que hauria de fer moltes vegades, inclús la gent que treballa habitualment del país per les hores. Ni se fan moltes hores que no es cobren, ni hi ha molta gent als supermercats, a la restauració, que fan hores i no es cobren. I tothom sap què passa, i tu es consenteix també que passe, però també són solucions que n'hi ha que aplicar. És a dir, nosaltres cada vegada tenim que ser més europeus, per dir-lo d'alguna manera, ara que estem a punt del conveni, d'acord? I tenim que respectar per una part els horaris, per una part els salaris. I això, moltes vegades, l'empresari andorrà, pues, a vegades, com diu el Denis, ho ha fet molt bé, però a vegades pues, no paga el que té que pagar, o s'estalvia, o no acaba d'arribar a pagar les hores que es fan de més, que això passa molt sovint en els sectors del comerç i en el sector de l'hostaleria.
Bueno, esperem que també aquests controls faci consciència a la gent però, de fer les coses
però
millor.
Però ja n'hi ha bastant inspeccions, eh? Jo el que més domino és la restauració, però jo veia que passaven bastant els inspectors i preguntaven als treballadors el que guanyaven i tot això. Ja n'hi ha bastant control, eh? I inclús també per si n'hi havia persones sense permís de treball, això està bastant controlat, eh?
Mira, tenim dos exemples. Primer, el nivell de sindicació és mínim. Per què? Perquè n'hi ha por. I quan n'hi ha por, la gent quan li pregunten què fas o què fas de més i què no, doncs tothom calla perquè vol mantenir el lloc de treball i doncs no vol tenir problemes. Però si no tenim una normalització del sistema salarial, del sistema de relació entre l'empresari i l'empleat, entre ells, el sindicat, la gent, i que tinguin sindicat i que tinguin representant en totes les empreses, ara mateixa tenen representació només la gent de que treballa per govern i empreses de govern. Ja està. No? Si no, la resta no té... Quasi,
no està afiliat
per dir, ninguna empresa té representació sindical ni té representació dels treballadors. I això és una mancança que tenim molt important i tenim que resoldre a l'hora d'incorporar-nos, si és que s'incorporem al final, en el tema d'Europa, no? Perquè no podem ser... n'hi ha que normalitzar relacions. Per una part, està l'empresari que n'hi ha que defensar que guanyi diners i que tingui una empresa cada vegada més rentable per contratar gent, i per l'altra part, la gent que no estiga també ofegada, per dir-lo d'alguna manera, o d'alguna manera acollada perquè no parli, perquè no faci, o perquè no, perquè té por. Això n'hi ha que buscar una solució, i es veu per això. Quants empreses n'hi ha en un representant sindical o un representant dels treballadors? Ja no dic sindicat, dic representant dels treballadors. Quasi ninguna.
Sí, tu Denis, per la part empresarial que has tingut, és cert que a vegades quan dius, hòstia, sindicat, molta gent ja ho diabolitza, no? És el dimoni, però a vegades també aquest diàleg sindicat-patronal pot ser una bona cosa per fer evolucionar facetes del negoci que una part i l'altra no detecten perquè no hi ha diàleg.
I, home, si n'hi ha més sindicat, doncs pot ser que també estigui més controlat, i el personal, si està afiliat a un sindicat, doncs està més segur que li controlaran més, no sé. Jo no era molt de la part de sindicats, la veritat. Eh? Jo sempre dic la veritat, sí, sí. A davant i a darrere. Però crec que, clar, els temps han canviat molt i cada dia s'ha d'anar més legal. Jo he anat massa legal sempre.
Bueno, perquè... però tu potser, Denis, com has anat molt legal, aquest diàleg l'has tingut potser amb tota la plantilla que tenies,
sí.
i les coses han sigut bastant planeres a nivell,
sí,
de diàleg.
Sí, sempre han sigut planeres. Jo em sembla que no ha pagat... Jo no me'n recordo, vagament no me'n recordo, me sembla que una dona de la neteja o no sé què, una cosa va passar fa potser 40 anys que li hem tingut de pagar, però jo no he pagat mai cap despido. Jo s'han anat, jo el que volia, n'hi havia tant treball que el que volia és que estiguessin, que no marxessin. Jo els empleats es cuidava. Jo feia dos pagues extres per això, una a final de l'estiu i una a Nadal, perquè se portessin bé i tal. Sí. I jo en un restaurant tenia més de 80 persones. Lo difícil era poder-les dominar per remenar allà dins. Sí, tampoc sí. No estava molt jo per...
Sí, el problema és que la figura està, com diu molt bé, està demonitzada. És a dir, sembla que sigui el coco.
I el coco no hi és.
I el coco, la gent no és... La gent el que vol treballar. Lo que no vol és que s'abusen d'ells i que facin coses que no està dintre de la llei. I al final, pues, si n'hi ha que parlar de vacances, n'hi ha que parlar de salaris, n'hi ha d'increments, pues, arriba com ha arribat aquest any. Eh? Si la CEA ha dit que no, el govern al final ha tingut que posar la posició... Escolta, en una negociació normal, el que van és al final treballadors i empresaris se posen d'acord per arribar a un acord. I no és... una defensa ultranza, cada un té el seu paper i té que defensar, però per una part pues no es poden consentir els abusos i per altra part el treballador té que treballar, a més de defensar la seva posició, té que treballar i fer-ho bé perquè guanyi molt bé el salari i que l'empresari pugui pagar-li. Però si no tenim aquest nivell de confiança entre cometes o aquest nivell d'interlocució, pues al final no avancem.
De lo que dius tu, Antoni, i respecte a lo que deia el Denis, hi ha hagut sobre la taula el tema de la tretzena paga, que en algunes empreses estan, com tu deies, i que en feies fins i tot dos en aquell moment, i altres no. Dius, aviam, segons els resultats que tingui l'empresa i el marge, pot ser també una manera de tenir una plantilla més estable, que és també una de les problemàtiques a Andorra, tenir una plantilla estable en un negoci.
Molt difícil això de tindre. A l'hostaleria és molt difícil mantindre una plantilla, i cada dia més. A l'hostaleria és molt difícil. I també n'hi ha una cosa, que aquí també ha donat molt ajut a la jovent i no vol treballar. I a la jovent no se li ha de donar. Si li ha de no donar ajut per si no arriba per pagar un pis o una cosa d'aquestes, però tindre el de candul a casa no, Això a mi no l'apoyaré mai. Jo el que vull que la jovent treballi. Que ajuden a la gent gran està molt bé, però la jovent jo no estic d'acord mai que si li ajude. La jovent, una vegada que deixa d'estudiar, ha de treballar. Sí. Això és un lema que jo mantindré sempre i per Andorra és molt positiu, perquè com estan ara, jo estic enterat ara d'una petita empresa de construcció a Espanya que no pot acabar una obra, una petita, perquè no troba personal, perquè li ajuden 400-500 euros i ningú vol treballar. I això no pot ser. I a Andorra no vull que arribi a aquest extrem. Això el tallaria jo sempre. Madal, gent gran, quan no poden, coses d'aquestes, tot el que se pugui se li ha d'ajudar. Però la jovent, una vegada que acaben els estudis i això, s'ha de treballar en el que sigui.
Sí. La cultura del forç l'han perdut. I n'hi ha molta gent que es pensa que tinc que fer per no treballar.
No,
que tinc que fer per guanyar-me la vida, que tinc que fer per no treballar.
Això no pot ser.
I això
s'ha de tallar.
N'hi ha que canviar-ho. Els pares han sigut molt protectors, la nostra generació, han sigut molt protectors, que no es falti de res al nen, que tinga de tot, que vagi d'excursió, que vagi de viatge, que no li falta de res. I quan arriba la realitat i que té que treballar, però llavors fa el que pot per no treballar o busca la solució. I si demanes a la joventut, tu de què vols treballar? I diu, de funcionari. Hòstia.
Lamentable,
de funcionari, hòstia, de funcionari, i no tinc res en contra dels funcionaris, són gent que treballa i fa les coses bé, però per l'altra part, l'objectiu final és ser funcionari en la vida, i això es tenen que pensar per què ho fan així. Igual veuen que els funcionaris viuen com un cura, entre cometes, i de l'altra part la gent això de treballar al restaurant, treballar a una botiga o treballar d'obrer és més complicat, no? I això han perdut la cultura de l'esforç i això n'hi ha que recuperar i n'hi ha que la gent té que treballar, tenim que guanyar la vida, generar riquesa per tenir un país que tinga les possibilitats de viure en la riquesa que necessita i ja està.
Molt bé, Antoni.
Del que dius, Antoni, em fa pensar dos vídeos que he vist fa pocs dies d'un empresari que deia els teus fills el millor favor que els hi pots fer és ficar-los tots els pals que puguis a les rodes perquè no tinguin la vida fàcil mentre que els estàs educant, justament per aquesta cultura d'esforç. Sí. I l'altre era que a Estats Units, per exemple, el 75% dels universitaris, quan surten, què volen fer és ser empresaris.
Treballar per ells.
I a Espanya, el 75% dels universitaris, quan surten, volen ser funcionaris.
Imagina com és la posició, És a dir, en Estats Units, el que vol cada un és ser el seu jefe. Per poder definir el seu futur en ell mateix, no? Aquí, al contrari, aquí el que no vol és ni preocupar-se, ni treballar, ni pensar de res. Que m'ho facin, jo arribo allí, arribo a les 8, ara i cada vegada més, ara 35 hores, ara tots són favors i tots són arreglos, al final, per treballar menys.
Sí, sí.
Claro, i el privat, i els privats, què passa? Que tenen que treballar 40 hores, que tenen que fer l'esforç, que tenen que treballar i obrir per la tarda fins a les 7 de la tarda per els clients, o fins a les 9 de la nit que està oberta la botiga, i aquí tothom a les 2, si és funcionari, a les 2 o a les 3, pot acabar tot l'any. Claro, al final estem en una dinàmica de... es pot viure sense treballar i n'hi ha que buscar-se la vida per treballar el menys possible, i això és un error.
Total, total.
I segons quin sector tampoc és factible.
Claro, però és que passa. T'hem de posar el doble plantilla o t'hem de posar un afegit de personal per cobrir aquelles hores i va gastant, els beneficis o menys i els empresaris van baixant. Sí, claro. Las petites empreses, pues no podem... Van bé les multinacionals que cobren i tenen uns beneficis abismals, però les petites empreses no li s'adona. I tenim de tornar a què hem de pensar. Això que jo he marcat, que el jovent ha de treballar, que se canvien la mentalitat i que pensen d'una altra manera.
Bueno, doncs...
I les autoritats que escoltin, sí, sí, i que posen el dit a... al lloc, sí, que se necessita.
Tenim una societat que volen només que metges, enginyers i que vagin a la universitat, i que, però de gent, manobres, que de mecànics i la gent que té, necessita... Escolta, no, pensem que es despreciem i no valorem el que és estar de dependent a un supermercat, ja, o de camarer a un restaurant, no? O a un bar. I menospreciem tot això i mentre no tinguem el
prestigi del treball,
sí, de lo que fas cada lo que fa cadascú i el salari. Perquè no pot ser és que qui guanya més diners aquí, pues el funcionari,
o sigui, claro, pues anem de funcionari. Claro.
És a dir, si jo comparo lo que cobre de en el bar, en el restaurant, o lo que paga en el comerç i lo que està cobrant la que està administrativa o que està a la porta de recepcionista al comú, ja, pues jo vull ser recepcionista. Jo vull ser funcionari perquè cobre més, treballe menys i no tinc que complicar-me la vida, me manen.
De lo que dius tu, Antoni, ahir ho vam mencionar a la tertúlia justament, que és aquesta evolució societal que hi ha hagut com un desprestigi de oficis, doncs, d'artesania, de saber fer, o sigui, de coneixement, com un rellotger o altres coses, perquè s'han justament infravalorat o desvalorat respecte a altres feines.
Pues mira, sí, sí, que no, és superimportant un ofici, avui. Els oficis se paguen de meravella i un ofici és el més real de la vida. Sí. I què farem al món si no hi ha ofici?
No, i els empresaris, és tu que... mira, quan treballes, quan tens un bon camarer, hòstia, macho, és que és una virgueria.
Claro.
El tio treballa el bé, valores, va i com... ve, simpàtic, amable, els clients, fa la feina, quan va i torna sempre porta coses per camí i per cavall, no, mai està parat. I això s'agraeix molt, però costa molt perquè està mal valorat, no està dignificat el treball i la gent el que vol és almenys que es reconega la feina que fa i que estigui ben reconegut per la societat. I ara dius, tu de què treballes? Jo de camarer. De camarer.
Això també la societat el requereix, perquè la societat ten de valorar el camarer igual que el, claro, que treballa en un despatx, igual que treballa on de sigui,
Denis,
un funcionari, el que sigui.
Un venedor en un gran magasin en Londres cobra dos vegades més que cobren aquí.
Ja.
Dos vegades més, però és que pot arribar a cinc, perquè quan més ven, més guanya. I al final, quan dius... Hòstia, aquí, el que més guanya sempre en Estats Units, quan es mira les pel·lícules, el que més guanya sempre són els venedors.
Ja.
Aquí no.
Clar.
Aquí, com no sigues de cotxes, que és a lo millor...
Sí, que tens un tant per cent.
On està el tant per cent, la resta de venedors, vas a un supermercat, vas a un gran magasin i veus el salari i dius, tio, és que... Claro.
Sí, una cultura diferent.
Pues canviem la cultura i canviem...
Sí, però no és fàcil, no és fàcil.
Però no és fàcil, pues l'hem de fer. Antonio, això s'ha de ficar, pues mira, que els venedors que li posin una mensualitat tant treballis i tant venguis, això, i que no tinguin tanta facilitat per anar a treballar al govern i més per treballar d'empleats.
Tenim un mercat que no ho remunera, perquè tenim un... Primer, els clients no volem pagar. Tu vas a comprar i si la fruita costa menys, costa menys, i vols que costa menys. I ara tenim un problema en l'oli que pues, paga 10 euros i ja està. I cada vegada la gent està buscant per ahí perquè sigui més barat. Perquè si és més barat, estàs pressionant tota la cadena de valor. Si pressiones tota la cadena de valor, la part més important és la gent i és el salari de la gent. Llavors, quan més pressiones el salari, pagues menys, pot ser més competitiu, però per l'altra part, degrades tot el que és la cadena de valor del negoci. I això és molt complicat. Al final, té rotació, la gent no es queda, tens que formar contínuament, que la gent no pensa quant costa formar la gent i que es quedi i no valora tampoc que se'n vagin perquè no has pagat bé o no has pagat suficient bé. I això és ara la policia està demanant que des de que entren que paguen 2.000 euros. Però és que també els bombers, des de que entren volen 2.000 euros perquè paguen, cobren 1.800. A veure qui treballa en qualsevol espai o lloc de serveis que cobra d'entrada 1.800 euros. A mi m'agradaria que algú diguera aquest sector cobra també com els bombers o la policia quan entren. Però no.
Claro, llavors ja... ja...
Hi ha aquestes diferències.
Les diferències són abismals.
Mm-hmm. Anem a publicitat i tornem a trobar el Denis García Vella i l'Antoni Miralles aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Bones notícies. A Carrefour Epicent estrenem nous preus imbatibles a totes les seccions, com la cuixa de pollastre a només 4,99 € al quilo, la taronja de taula a només 1,49 € al quilo i el turbot salvatge a només 15,99 € al quilo. I ara vesteix la roba interior més còmoda per home, dona i nens amb un 20% de descompte. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent. Obert tots els dies de 9 a 21.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Denis García Vella i l'Antoni Miralles. Parlàvem de salaris abans d'anar a publicitat i bé, un altre justament tema de salaris. Ahir va haver-hi reunió de cònsuls també doncs, per elaborar una forquilla salarial dintre dels seus doncs, respectius comuns perquè hi hagi una igualtat, perquè segurament hi ha diferències entre comuns, segurament.
Segurament, però i al final el que voldrem és arreglar per sobre, no per sota. És a dir, ara la graella, portem dos mesos de cònsuls, vale? Un mes i mig. Però en aquest mig, el primer és a adaptar el tema dels salaris i a arreglar el tema dels salaris, però no baixaran els que cobren més. La solució ja sap el que és, al final. Al final és,
no passa
cobrem
mai.
Cobrem tot el mateix o cobrarem una diferència entre els... el tamany o el pressupost del comú que potser, no? Que, pues mira, pues de com estàvem fa 100 anys, de que els càrrecs eren obligatoris i sense remunerar, fa 100 anys a Andorra, ara estem, la primera discussió és quan guanyarem aquest any. I fem-ho d'una manera que siga, però si és que al final es reuneixen i canvien les lleis i canvien les normes i canvien el que fa falta per arreglar lo seu, com diu ahí. Com deia l'escriptor i del meu llibre, quan parlem? Pues lo primer que han començat és a parlar del meu llibre. Segurament tindrem més problemes més greus. A mi que s'ordeni em sembla bé, que siguin capaços d'arribar a un acord i que tinguem una objectivitat a l'hora de cobrar el salari, em sembla molt bé. El que no podem fer és que cada vegada que tinguem cònsuls nous, que la primera pregunta siga què fem amb els salaris.
Sí, que no es faci com... anivellarem el terreny, però afegirem una capa per sobre, per dir-ho així.
Efectivament.
Bueno, Denis...
Bueno, no, jo en això no me vull ficar gaire.
Hem obert un meló gran.
Sí, no
bueno, ja decidiran els cònsuls entre ells, ho deixarem així.
No, ja decidiran, però sí, també, claro, ells creuen que també s'estaran 4 anys, també perden la seva feina, potser després no recuperen la mateixa feina que tenien. A vegades passen coses d'aquestes.
No, tenen que guardar per llei la teva feina.
Ah, per llei tenen de tindre la mateixa feina. Pues llavors tampoc no crec que se tinguin d'aprofitar, perquè la situació... Claro, també arriba en un moment, que ara Andorra, arriba en un moment... Casualment, en aquesta legislatura s'ha mogut tant diners, la construcció ha portat tants diners de cop que veuen els diners quan arriben al comú. Els cònsuls nous, quan arriben al comú, aquí n'hi ha molt diner. I jo cobra, pues, també em pensen, digo, que millorem una mica la mensualitat dels cònsuls, no va passar res al comú. I jo crec que és el que pensen primer. Però després n'hi ha moltes manques, ja demanen molt i s'ha d'ajudar molt i s'han de fer moltes coses, perquè molt que veixin fet, els comuns sempre però... necessiten millorar molt no. I ajudar molt. I n'hi ha molta gent del poble que tenen per a poder-li ajudar. que necessita, n'hi ha molta gent necessitada. La Consol d'Escaldes vaig sentir no gaire que ella dia que si necessitava, que estava posada en el Comú d'Escaldes per ajudar-li. Vaig sentir jo.
I el problema és que, mira, nosaltres vam començar la crisi al 2008, érem poc més o menys el que som ara, 80 i pico mil. Vam baixar a 70.000 perquè se'n van anar molta gent.
Molta gent.
A través, sobretot els portuguesos que estaven a oficis perquè se va parar l'obra, quan va haver la crisi, se'n van anar i tu mires els salaris que es pagaven allà, els salaris que es paguen avui en la funció pública,
i el
creixement ha sigut espectacular.
Sí,
primer,
sí.
Les empreses el que fan habitualment, el que fan és reduir l'organigrama, fer-lo més pla i treure jefes, que ho fan les empreses normals. I per altra part, mirar on poden estalviar en tecnologia, informatitzant el tema. Tot això a l'administració no passa. S'informatitza, se canvien les coses, noves tecnologies, i al final de la correguda creix el salari, creix el pes de la remuneració dels funcionaris.
Sí, cada dia empleen més. Sí.
Ja sé que quan es fa la porta del porta a porta, sembla que sigui un mercat àrabe. És a dir, sembla que vas a comprar el voto i de lo meu quan parlarem, diu el que vas a visitar. I jo tinc un fill i fins que la padrina ha pogut, ha estat incorporant-se gent que moltes vegades no tenien justificació, perquè era un compromís que havies adquirit, i això era un mercat. L'anar a casa i el fer el porta a porta és un mercat al final de compraventa del vot, que al final a mi no m'agrada, no crec que no és el que té que fer, i no és l'època tampoc. Fa 20 anys, o 30 anys podia ser, però ara no n'hi ha contraprestació. Tu apostes per una gent que farà millor les coses que el que està, o al revés. Però han perdut una mica la visió, i això n'hi ha que canviar-ho d'una manera important. És a dir, nosaltres, igual que les empreses estan estalviant per ser més competitives, la funció pública deu estalviar per ser més competitiu i no incrementar el gas públic, perquè al final la losa que tenim és el gas públic.
Sí, és molt gran.
Si incrementa el gas públic, necessitem més ingressos, són més impostos, i al final és el peix que mossega la cua. És a dir, n'hi ha que reduir l'import de la funció pública perquè podem ser més competitius com a país, i això quasi ningú fa, eh? Quasi ningú fa.
No n'hi ha ningú que rebaixi...
Ningú.
O que optimitzi.
Sí, és veritat. Això té raó, que ha pujat molt, i cada dia el que no agafa ara el govern l'agafen els comuns.
Tu mires bancs.
Sí.
Quan han quedat els bancs.
Sí, sí. En quatre
xavals. Què queda de bancs? O se junten els bancs, se junten per tenir menys cúpula i menys gent en salari alt, per altra part té menys gent perquè està informatitzat, és el caixet, i tu, l'exemple el tens ahí. És a dir, totes les empreses fan el mateix, totes les empreses fan el mateix, que és reduir a un bon spot, però optimitzar i ser més competitiu. Pues la funció pública és igual, no premiem la competitivitat dels funcionaris, no premiem la competitivitat de la funció pública, i el que fem és anar fent més gros aquesta partida, i remediablement necessitem més impostos i necessitem més ingressos d'una manera o altra, que ja els pagarem, que el que té un salari és el que els pagarà.
Ja estem pagant, però cada dia pagarem més.
El que té una empresa, no sé què, no sé si farà, el que té pisos i no sé què, no sé si ho pagarà. Pel que té un salari que t'has collat, això no pateixis, que això ho pagarem.
Tonio, no ataques més, eh? Prou que... A veure si torna a vindre la policia
a
parar-nos a la porta. Avui has vingut en pla dur, eh?
És que n'hi ha que fer coses.
Bueno, d'això també hi havia, a part de la grella salarial de la reunió de cònsuls, també parlaven de fer una interconnexió entre algunes parròquies que es puguin, per exemple, Escaldes, Andorra Vella, Sant Julià, per l'aigua. Sí, hi ha tota una ben entesa també entre comuns, doncs, com podem o mancomunar o optimitzar els recursos dels comuns entre ells.
Això sí que és una part important. Que entre els comuns s'ajudin i que reparteixen a l'aigua. Si un dia li sobra l'aigua que ha de gastar Andorra no la gasta, pugui gastar Escaldes o Sant Julià, en Sant Julià en lo mateix. Això sí que el trobo bé, que facin convenis entre ells i s'ajuden en partides que puguin col·laborar i no li costa tant, i que, si la fa aquesta partida, este o l'altra. Això és un bo pel país, això totalment, jo estic d'acord en això.
És que és com no em pensen molt, i aquí cada un té casa seva, és la seva, i tu
ja,
no fotràs dins de la meva casa ni faràs tu el que tu vulguis en la meva casa. I això és sempre el cognoms. I el partit, entre cometes, pues sempre dificulta tot això, eh? Dificulta això i la voluntat. N'hi ha que tindre voluntat, tenir voluntat d'un costat, i per altra part n'hi ha que tindre una mica d'humilitat, de ho podem fer millor, fem-ho. I al final els beneficiaris són els ciutadans.
Sí, totalment.
Al final estàs treballant per ciutadans, que t'ha votat.
És que no ha de ser així.
I la teva visió no és el teu partit, la teva visió, el teu... No, el teu salari. No, és com dones millor servei a la gent que t'ha votat, la gent que t'ha elegit.
I com ho fas millorar el poble?
Claro, sí. Ara fotem torres, ara no sé què, ara farem... Cadascú ha pres una sèrie de decisions que moltes vegades ens tenia en compte a la ciutadania, i el que n'hi ha que pensar és que són poquets. Andorra té sort que són pocs, i posar-se d'acord i escoltar la gent que està al costat teu és més fàcil que en l'altre lloc, però si no preguntes i fas la teva i no fas cas a ningú, pues passa el que passa.
Home, però deben d'escoltar, perquè aquí els polítics es paren pel carrer i es posen a caldo, No pensis que es deixen passar, que la gent no se calla molt aquí les coses, És veritat, això també, Jo també em vull defendre aquesta part perquè...
A més, n'hi ha que fer-ho, no n'hi ha que parlar, no n'hi ha que explicar, ni hi ha que queixar-se. A més, és que prendre consciència del que estan dient, mirar com pots millorar i al final canviar-ho. I jo, és complicat. I fer un comú i tenir... Ara arribes al comú d'Andorra o el comú d'Escaldes, que són corporacions molt grans en pressupostos de 50 milions d'euros, de 45 milions d'euros...
Molt diners.
I gestionar tot això és complicat. Però estalviar en 45, a lo millor més fàcil que estalviar en 12.
Sí, això segur. Que pot tenir un comú petit. Això segur.
I això segur que pots fer alguna cosa, segur.
El que han de millorar els comuns també és una mica el trànsit, perquè ara això... que tenen i una cosa que necessiten és treure un vial que treguin des del cafè conseller fins a sobre de la policia i que els cotxes no entren aquí les cues que anteriors. Això seria molt important. Això sí que està projectat.
Està en projecte el ministre, el senyor Raül Ferrer, ho deia, d'ordenament territorial, que bueno, hi ha un projecte, aviam com 2027, aviam com avança.
No, està a la vora.
Doncs sí. Antoni Miralles, moltes gràcies per haver vingut avui a la tertúlia.
Moltes gràcies.
Denis García Vella, gràcies per la teva presència.
Gràcies. Molt content d'estar amb l'Antonio, però l'Antonio avui s'ha descarregat bé.
Bueno, doncs perquè ens escolti governs, institucions i comuns també.
Sí, avui...
De les vostres bones idees. Ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Demà, tertúlia una miqueta excepcional, que és la tertúlia que es fa cada 4 anys. Ja sabeu per què.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.